Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
L'aturada de la primera federació aquesta setmana ens serveix a tots per fer balanç en fred del que han estat les primeres jornades de competició. I en clau centre d'esports és evident que tot es veu amb menys optimisme amb la derrota de l'últim partit contra el filial de la Real Sociedad, però també és moment per analitzar alguns aspectes positius. Per exemple, que encara hi ha moltes coses a corregir és una obvietat i que en certs moments s'està trobant a faltar aquella experiència o maduresa que sense anar més lluny es tenia la temporada passada, però també és cert que s'ha vist progrés, s'ha vist millora, especialment en els aspectes defensius amb el pas de les setmanes. I no estem parlant aquí d'un equip perfecte ni molt menys, hi ha hagut errades recents i segurament n'hi haurà més que costaran més d'un punt en el futur, però l'objectiu aquí és mitigar-les. I el que és una evidència és que tots teníem assumit que tot això podia passar, tenint en compte la joventut i la falta d'experiència a la categoria de molts dels actuals jugadors del centre d'esports. Avui posarem els focus d'atenció en aquests aspectes, l'edat i els partits acumulats a les cames en el futbol professional o a primera federació, i ja veureu que són factors que poden explicar moltes coses de les que estan passant recentment al conjunt arlequinat. És dijous 10 de novembre, benvinguts, les portes de l'Hotel Suís són obertes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, que l'Espanyol cau 0-1 contra el Villarreal en l'últim partit abans de l'aturada del Mundial. Estem parlant de primera divisió. I, per tant, Quique Setién agafa una mica d'aire a la banqueta grogueta. Atlético de Madrid i Sevilla es continuen enfonsant amb les derrotes 1-0 a Mallorca i 1-2 davant la Real Sociedad, respectivament. I ahir també Almeria 1, Getafe 0. Avui, últims partits a primera abans de marxar cap a Qatar amb aquest Mundial 2022. A les 7, Rayo Celta Vallecas. A les 8, València Betis a Mestalla. I clou la jornada el Real Madrid Cádiz al Bernabéu a 9:45 de la nit. En pàgina internacional ens quedem amb les polèmiques paraules de José Mourinho, unes més, entrenador de la Roma actualment, després d'empatar ahir a 1 contra el Sassuolo. Em decep que l'esforç de l'equip ha estat traït per l'actitud poc professional d'un jugador. Ha traït l'esforç de tots els companys. Al gener s'hauria de buscar un altre equip, deia literalment en roda de premsa el tècnic portuguès, déu-n'hi-do. I en bàsquet ens quedem amb que el Cadí Laseu es va imposar ahir 54-63 a la pista del Castor Brain belga i s'apropa als play-offs de l'Eurocup. Avui a 9:15, l'Espar Girona visita un altre equip de Bèlgica, el Mechelen, en aquest cas en partit d'Eurolliga. I a l'NBA, per cert, victòria dels Clippers, 114-101 davant els Lakers en el duel dels dos equips de Los Angeles. I aquí a casa,
què es comenta la recepció?
Anirem a la Nova Creu Alta, on hi és el Sergi Garcés i on s'està duent a terme un acte de presentació amb el Centre d'Esports d'Acerba Internacional, el patrocinador principal de l'equip. En aquest cas, per presentar també l'equip d'una escuderia de motos. Repassarem aquestes dades d'experiència i edat de la plantilla arlequinada. Farem la prèvia dels juvenils i de segona catalana de cara a aquest cap de setmana. I en bloc poliesportiu també tindrem handbol, tennis o futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
Que l'espera que el Numancia, el pròxim rival del Sabadell al Lliga, la setmana que ve, recordem, anunciï qui serà el nou entrenador. El ja ex-tècnic Diego Martínez va deixar ahir un escrit a les xarxes agraint el tracte rebut i va tenir també resposta del mateix club en el mateix sentit. A la Morevieta, el seu entrenador, Haris Mujica, no és que hagi estat destituït, però sí que ha estat sancionat amb 4 partits, un càstig que se li imposa, atenció, per unes declaracions de l'any passat amb l'equip a segona divisió i que no s'ha fet efectiu fins ara. El primer partit que es perdrà el tècnic serà el d'aquest cap de setmana de Copa del Rei davant l'Atlético Saguntino. I ens quedem també amb una dada de Grada B Pro. Els tres equips més en forma del grup 2 són el líder Castellón, la Real B, l'últim butxí del Sabadell, i un Atlètic Balears en alça, qui amb la golejada 4-1 de l'altre dia, recordem, va provocar el relleu a la banqueta del Numancia.
De quin partit no estarem pendents?
A les 3 de la tarda, partit de la Liga de Reserva de l'Argentina entre l'All Boys B contra el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros B.
I a les xarxes socials.
Deixeu avui que ens mirem cap a casa un post d'Instagram i a Twitter del nostre company Adrián Arroyo que diu: fidel a la tradició, patint des del primer dia, ja tenim aquí una arlequinada més, gràcies a tots els integrants de l'astuta trama que se'ns han avançat amb sigil per fer la sòcia més jove del Sabadell. La Daniela, per tant, ja és una més igualment de la família arlequinada. Un cop més, Adrià i Noa, moltes felicitats.
Avui celebra el seu aniversari.
I parlant de felicitats, avui bufa espelmes Xavi Costa, exjugador del Sant Nicolau, i Mireia Belmonte, exnadadora del Club Natació Sabadell.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Nou minuts per sobre del punt de la una del migdia. Entrem en matèria. Ja sabeu que aquests dies l'actualitat del centre d'esports té poques novetats. Amb aquesta aturada de la primera federació i, sobretot, amb les suspensions d'aquests últims dies dels dos partits d'entrenament que s'havien programat per aquesta setmana, recordem, dimecres contra el filial i demà, en teoria, contra el Badalona Futur, i per falta d'efectius dels escapulats, finalment, no hi haurà partit, tampoc, en aquest cas, contra el conjunt de segona federació. Pendents, això sí, mentrestant, de qui serà el nou entrenador del rival de la pròxima jornada de primera federació, el Numancia, després de la destitució fa uns dies de Diego Martínez, o també pendents de l'evolució de les recuperacions de Moja Keita i Adán Gurdiel, que s'han perdut els últims partits. Un Gurdiel, per cert, que avui serà protagonista al Sabadell i aquí a l'Hotel Suís, amb l'informe que us hem preparat, ara anirem amb ell, o per exemple també amb l'acte que s'està duent a terme a la nova Creu Alta amb el patrocinador principal del club, Cerva Internacional. L'empresa sabadellenca també és l'esponsor de Promo Racing i del seu equip de Moto2 del Campionat d'Europa i que s'està presentant, com diem, al Temple. Després anirem cap allà per conèixer més detalls d'aquesta qüestió, però mentrestant tractem altres aspectes. Avui, com dèiem a l'inici, ens centrem a analitzar aquests factors experiència i edat del Sabadell i fins a quin punt poden explicar algunes de les errades que hem anat veient en les primeres 11 jornades de Lliga. Del tema edat ja ho hem anat comentant també en diverses ocasions i no és cap sorpresa, però avui hi aprofundim. Però compta també amb aquest bagatge de partits d'experiència acumulats. Si és determinant o no tot això, serà opinió de cadascú, però la realitat de moment és que el Sabadell, tot i que la Lliga està ben comprimida, el tenim en zona de descens arribats a aquestes altures de la pel·lícula. Som-hi amb aquest informe que us hem preparat amb les veus del Pau Durant i la Mireia Sanz, amb el muntatge del Toni González.
Hotel Suís.
Crec que és una falta de, no sé com et diria, maduresa de jugadors. En aquest cas, Àlex Sala ha de d'aprendre de que una jugada allà a la cantonada de l'àrea pues no comporta un perill excessiu, per tant hem de ser molt més intel·ligents en aquest tipus de jugades. I el segon, evidentment, que és totalment una falta de concentració de tots, perquè em sembla que entra més d'un jugador lliure.
Són declaracions de Gabri García després de la derrota contra el filial de la Real Sociedad. Molt s'ha parlat des de la confecció de la plantilla arlequinada, de joventut, de falta d'experiència de categoria, de manca de maduresa a primera federació. Avui desgranem aquesta realitat posant sobre la taula dos aspectes bàsics: experiència en partits i l'edat. Comencem pel primer punt.
Quants jugadors del Sabadell han jugat a una categoria superior? O dit d'una altra manera, quants futbolistes de la plantilla han tingut protagonisme a segona o a primera?
Tenim algun cas concret com el de Guillem Molina o Sergi García, que han arribat a debutar a primera, però de forma circumstancial. Passa el mateix amb altres jugadors a segona, com a Tuman o Pelayo. Però si ens fixem només en els que realment han tingut una certa continuïtat al futbol professional aquí a Espanya, només n'hi ha un. És Adán Gurdiel, qui en total ha jugat una cinquantena de partits amb la Ponferradina o el Lorca. La resta, com diem, trets d'alguns minuts per la glòria, res de res.
Quants jugadors del Sabadell han jugat a primera federació?
La categoria, recordem, es va crear l'any passat, per tant és comprensible que hi hagi jugadors que hi hagin jugat per primer cop enguany. En tot cas, podríem dividir la plantilla en dos grups. D'una banda, els que juguen per segona temporada a la categoria i de l'altra els que procedeixen de més avall. En el primer cas hi podien ficar 11 futbolistes: Armando, Sergi García, Alberto Altimira, Udal, Molina, Gurdiel, Morgado, Vidal, Gualda i Pelayo. Van jugar amb més o menys regularitat a primera ref el curs passat. La resta o bé s'estrenen perquè venen de sota o bé van tenir un paper testimonial, com pot ser el cas de David Estals amb el mateix Sabadell o de Pau Resta amb l'Albacete. Conclusió, si sou dels que creieu que la primera federació no té res a veure amb la segona B i que l'hem de considerar de categoria superior, més de la meitat dels actuals futbolistes del centre d'esports no hi tenen rodatge fins a aquesta temporada. La cosa canvia, això sí, si creieu que l'experiència adquirida a l'antiga segona B és similar.
Quants jugadors havien jugat també a segona B?
Com dèiem, aquí el panorama canvia radicalment. Des dels que més als que menys, dels més veterans als més joves, gairebé tothom havia passat per l'extinta segona B. Des dels més cabregats, com Armando, Gurdiel, Delgado o Morgado, a d'altres que no hi acumulen tants anys com Joanet o Muja Keita, passant pels Gualda, Alberto, Atumán, Molina, que no està gens malament el que van arribar a acumular a les cames. En aquest sentit, l'equip va sobrat i les excepcions són comptades. Vargas, Pinyol, els dos amb fitxa del filial, Pau Víctor, Àlex Sala i Pau Resta són els únics que podríem agrupar en els que no tenien rodatge ni a segona B ni a primera ref. Repassada l'experiència que tenien els jugadors arlequinats abans d'arrencar aquesta temporada, anem ara amb l'altre punt que pot marcar aquesta maduresa que està en boca de tots. L'edat. És realment tan jove la plantilla?
Quina és la mitjana d'edat de l'equip?
Una simple dada serveix per demostrar l'enorme joventut d'aquest Sabadell. L'edat mitjana no arriba als 24 anys, 23,9, i és la més jove dels dos grups de la primera federació si excloem els filials. Perquè ens fem una idea, el Cornellà, l'equip que vindria després en el rànquing, supera els 25, i a l'altre extrem, Atlètic Balears o Alcoyano voregen els 28. Però és que no tot acaba aquí. La cosa no només es limita a la plantilla, sinó també als 11 inicials apostats per Gabri. De nou, tret dels filials, l'alineació arlequinada ha estat la més jove de tota la resta d'equips de la Lliga, gairebé jornada rere jornada. Els 5 primers equips titulars corresponen al Sabadell, el que més és del dia del Barça Atlètic, amb una mitjana d'edat de 23 anys. I només la Morevieta treu el cap en 6è lloc el dia que es va enfrontar contra l'Alcoyano.
Altres dades sobre l'edat.
I amb tot, el que salta a la vista quan fas un repàs a la plantilla del Sabadell és que no hi ha cap jugador que tingui 30 anys o més. Els més veterans, César Morgado amb 29 i Gurdiel Delgado i Corbalán amb 28. La gran majoria es troben agrupats entre els 21 i els 24.
Conclusions.
Esperem que hàgiu arribat sense que us hàgiu perdut, però per si de cas fem un ràpid resum. Bàsicament que de la plantilla només Adán Gurdiel ha jugat d'una manera mínimament destacada en categoria superior a Espanya. Més de mitja plantilla podríem dir que s'ha estrenat enguany a primera federació, ja que la majoria han arribat de més a baix o havien tingut un paper testimonial al curs passat. Sí que és cert, però, que l'antiga segona B gairebé tots van jugar més o menys temporades. I pel que fa a l'edat, aquest centre d'esports és insultantment jove, amb una mitjana que no arriba als 24 anys, la més baixa de tota la primera federació, si no comptem els filials. Un equip, doncs, en fase de creixement.
Doncs aquí estan les dades sobre la taula. Ens quedem amb aquestes qüestions, per exemple, que el Pau Duran repassava al final de l'informe. Adán Gurdiel, l'únic jugador que realment té un rodatge mínimament destacat en categoria superior. La resta, jugadors com Guillem Molina, per exemple, que sí que havia debutat a primera divisió, com Atumán, que havia jugat a segona, per exemple, havien tingut un paper més testimonial en el futbol professional. Sí que és cert que experiència a l'antiga segona B, la majoria dels actuals jugadors del Sabadell sí que en tenen, però a primera federació, en canvi, la cosa baixa considerablement. I també, evidentment, ens quedem amb aquestes dades de joventut al poder, d'aquest baby Sabadell, que és una cosa que hem anat remarcant des de la pretemporada i des que va començar la Lliga, però amb aquesta mitjana d'edat que no arriba als 24 anys, amb aquests 11 titulars que tot just superen als 23, només en el rànquing particular dels equips de tota la Lliga, dels dos grups de la primera federació, hi trobem els filials com els més joves. Per tant, aquí que cadascú tregui les seves conclusions de si l'edat o l'experiència poden jugar un factor també en contra, com a mínim en aquest inici de Lliga, i el que és evident és que el Sabadell ha anat evolucionant en certs aspectes i veurem si també ho continua fent en les pròximes setmanes de competició. Després marxarem cap a la nova Creu Alta quan el Sergi Garcés ens demani pas un cop hagi acabat aquest acte de presentació de l'equip Promo Racing de motos que es fa conjuntament entre el Centre d'Esports i l'empresa sabadellenca Cerva Internacional. Mentrestant, anem avançant en el programa i anem a tractar altres qüestions.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No deixem el centre d'esports i continuem parlant de futbol. Fem la prèvia ara dels juvenils, començant pel Divisió d'Honor Arlequinat, a qui li toca refer-se de la dura derrota de fa uns dies, 0-6, recordem, contra l'Espanyol a Olímpia, i ara els de Marnoment, que visiten un camp complicat com és el del Cornellà. El conjunt verd és cinquè a la taula i a casa encara no ha perdut, i tot just ha cedit un empat a un contra el San Francisco i la resta tot victòries. Marnoment, el tècnic del Sabadell juvenil, veu el rival com un equip per estar a la part alta de la classificació.
El Cornellà precisament està per sobre de nosaltres i jo crec que fent un o dos resultats bons es pot seguir enganxant a les opcions de Copa del Rei. Jo crec que és un equip amb un 11 molt bo, amb quatre jugadors a dalt molt diferencials i on la resta treballa molt dur per intentar evitar que el rival et faci mal.
I pel que fa al mateix juvenilà del centre d'esports, trajectòria de moment podríem dir irregular, i sobretot amb el cop de l'altre dia, aquest 0-6 contra l'Espanyol, es va trencar la millor dinàmica de la temporada en què els de Marnoment havien sumat 7 punts de 9 possibles. La progressió a la taula s'ha frenat en sec i el Sabadell ara el tenim novè classificat d'aquest grup 3 de la Divisió d'Honor, però el tècnic també ens deixa aquesta reflexió.
Hi ha la mítica frase aquella que prefereixo perdre un partit 5-0 a 5 partits 1-0. La veritat és que la setmana que ve anem al camp del Cornellà, que té una manera de jugar amb un perfil molt semblant al de l'Espanyol, amb un bloc molt sòlid, molt junt i buscant l'error per castigar-te.
Dissabte, a 4:45 de la tarda, arrencarà aquest partit entre els juvenils A del Cornellà i del Centre d'Esports de Divisió d'Honor. I un graó per sota, Lliga Nacional, el segon juvenil del Sabadell passa per un moment encara més delicat, amb 3 derrotes consecutives, i els de Conrad García, l'última jornada, van veure com precisament el segon juvenil del Cornellà els deixava amb un pam de nas, remuntant en qüestió de 5 minuts. També dissabte i una estona abans, a 4:00, aquest Sabadell juvenil B rep a Olímpia un Sant Andreu que es postula com a candidat a l'ascens i és cinquè amb 12 punts. Per sobre hi tenim el Mercantil, que està tenint un inici de temporada molt remarcable. Recordem que els de Marcel Aberder es mantenen invictes després de 7 jornades i són segons a la taula a només 3 punts del líder, que és, i el tornem a esmentar, el Cornellà B. Ara toca duel contra una altra de les grans pedreres del futbol català, l'Adam, el B en aquest cas, y a domicili. Miguel Exposito, l'escoltem, és jugador dels graciencs.
La verdad es que va a ser un partido complicado porque ellos son un muy buen equipo, como han demostrado hasta ahora, y vamos a ir a por todas para conseguir los 3 puntos.
El Mercantil està en un estat de forma, com dèiem, espectacular, i no només aquest any, sinó que és una trajectòria que és gairebé perfecta des del curs passat a Preferent, quan es va aconseguir l'ascens, recordem, i la qüestió ara és si es pot somiar o no amb un segon ascens consecutiu. El vestidor, com a mínim, són molt ambiciosos.
En el vestuario lo que hablamos sobre todo es que no nos tenemos que conformar y tenemos que ser un equipo soñador. Y a partir de ahí están llegando los resultados y la buena dinámica.
També Mercantil, partit d'aquesta 8a jornada de Lliga Nacional Juvenil, es disputarà diumenge a 6:00 de la tarda. I més futbol, continuem amb el repàs al futbol territorial aquesta setmana a l'Hotel Suís, avui ja mirant el cap de setmana per fer la prèvia de segona catalana. Recordem que a primera, un grau per sobre, el Sabadell B no juga, ja que el rival d'aquesta jornada havia de ser el Mollerussa, que disputa la Copa del Rei, i el duel ha quedat ajornat pel pròxim 6 de desembre. Per tant, les mirades posades en els dos equips de la ciutat que tenen competició en aquesta segona catalana. El Sabadell Nord no juga perquè li torna a tocar descansar, però sí que ho fan Can Rull, Rómulo Tronchoni i Tibidabo Torre Romeu. En el cas d'aquest últim, i després d'endur-se el derbi contra el Sabadell Nord el cap de setmana passat, els blanquivermells disputen un autèntic partidàs al camp del San Juan Atlético de Montcada. O el que és el mateix, es veuen les cares el primer classificat del subgrup 4B, l'equip moncadenc, i el tercer posicionat, el Tibidabo. 5 punts de diferència separen uns i altres, i el tècnic Toni Sallés preveu un partit molt ajustat.
Yo creo que es un partido bastante parecido, creo que somos equipos físicos, equipos trabajados, equipos que saben a qué juegan, que es muy importante. Y bueno, los detalles marcarán la diferencia. Estos partidos así tan igualados creo que es un detalle. Y lo más importante, o que estoy muy orgulloso, es de que un equipo como nosotros estemos compitiendo contra un San Juan de Moncada.
Els moncadencs per números estan demostrant ser el millor equip de la Lliga, ja que tret de la derrota a l'estrena Ripollet, no han deixat de guanyar, tot victòries consecutives, ja són 6 que l'han situat líder amb aquests 18 punts. Això sí, el Tibidabo també ha perdut tot just en una ocasió i la solidesa està caracteritzant els de Torre Romeu en el que duem de temporada.
Muy ilusionado, muy feliz por mi equipo y bueno, y sobre todo se lo están ganando cada día y cada entreno se parte en la cara por un balón y eso es lo más importante. Son tres puntos importantes, un campo muy complicado, que sabemos que puntuar ahí es difícil y creo que el equipo le gusta. Al final nosotros trabajamos sobre retos y esta semana es un reto más.
I si el Tibidabo ve amb la moral pels núvols, també arriba amb la confiança mínimament recuperada el Can Rull Romulo Tronchoni després de golejar l'última jornada 3-0 al San Lorenzo, un triomf que ha donat aire als de José García Numoski, que sumen ara 7 punts a la taula, però necessiten més per no quedar-se estancats a la zona baixa d'aquest subgrup 4B de segona catalana. Però per aconseguir-ho, hauran de ser capaços de sobreposar-se a un camp tan complicat com és el del Badia. D'entrada, Manolo Morillo, autor d'un doblet l'altre dia, creo que la victoria de la semana pasada els ha de servir para afrontar mejor aquest partit.
Yo creo que esta victoria nos va a servir para el equipo coger esa confianza, esa dinámica buena que nos hacía falta. Y claro, es que quedan tres partidos para terminar la primera vuelta. Pero también la ventaja de este grupo, que yo creo que ganando dos, tres jornadas seguidas te metes ahí. Entonces, pues, lo que vamos a intentar.
Ho escoltàvem amb veu de l'atacant del Can Rull. Estem a tot just tres partits de tancar la primera volta d'aquesta primera fase. Recordem que aquesta segona catalana està dividida en dues fases i subgrups, un format que recorda el dels temps de la pandèmia, i és una lliga relativament curta, de tot just 22 jornades per encetar aquesta categoria, i tot està molt comprimit, fins al punt que entre el Badia, quart classificat, i el Can Rull, quart per la cua, hi ha tot just 3 punts de diferència.
Está claro que los dos equipos tenemos ganas de ganar este partido y sobre todo a lo por nosotros vamos a ir a los 3 puntos y a ganar y a seguir con esta buena dinámica.
Horaris, dissabte a les 6, aquest Badia, Can Rull, Romulo Tronchoni, i mitja hora més tard arrencarà Montcada al San Juan Tibidabo Torreromeu. Passen 24 minuts del punt de la 1, 6 minuts per tant per arribar a 2:15, ens prenem un respir, de seguida anirem cap a la nova Creu Alta i també hem de parlar, recordem, d'handbol, de tennis o de futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell presenten...
Estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, ja tornem a ser aquí. La temporada número 12 comença a primers de setembre i esperem estar amb vosaltres doncs, durant tots els propers 10 mesos. Aquí, amb moltes ganes, malgrat la pandèmia, malgrat els problemes que cada cop estan més solucionats, nosaltres aquí al peu del canó en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Oh no. Dos minuts per arribar al punt de dos quarts de dues del migdia. Parlem ara de futbol sala perquè arribem a la jornada 9 de segona B i per segona jornada consecutiva els dos equips sabadellencs s'enfronten a dos rivals de fora de Catalunya. Aquí a casa, el Club Natació Sabadell rep al Pavelló Nord el Pica 100 i de nou la pel·lícula de sempre aquesta temporada quan els Dade i Sánchez juguen a casa. Es repeteix a fora, trajectòria gairebé perfecta, invictes, però Sabadell ni una sola victòria en quatre partits, un fet que explica per què els nedadors no han caçat les primeres places del grup. Nova oportunitat diumenge amb aquest duel contra els valencians, o així ho espera com a mínim el jugador Quim Gassó.
És molt difícil de trobar una explicació, però bueno, sempre diuen que és més difícil guanyar fora, i ja estem guanyant fora. Ara, en teoria, falta el que és a priori més fàcil, no?, que és guanyar a casa. Llavors, confio bastant en que aquesta victòria arribarà tard o d'hora i n'anirem sumant de seguides.
El club el tenim setè a la classificació amb 12 punts, a 3 només ja de la zona play-off, però atenció perquè el Picassent està sent una de les sorpreses del curs, podríem dir, situant-se un lloc i un punt per sobre del club, quan la temporada passada el teníem patint per no baixar a tercera nacional. Això sí, els valencians s'han desinflat a les últimes jornades i després d'un inici fulgurant, tot just han sumat un punt de nou possibles. I poseu-li un altre factor que va en la seva contra, i és que el duel es jugarà diumenge a 1:45 del migdia, i havent de viatjar des de la Comunitat Valenciana, us podeu imaginar com de dur serà tot plegat.
Està clar que aquest factor condiciona bastant. És veritat que ells estan més acostumats, però nosaltres venim de la pallissa que ha sigut aquesta setmana a Elx. És un factor que condiciona segur i bueno, no sé si jugarà a favor de nosaltres, però els condicionarà ells molt segurament.
Lliga, en aquest cas, també força comprimida i per sota del club, per exemple, no gaire lluny, situem l'Ibiza Gasifred i l'Escola Pia, que es veuen les cares a les Illes Balears. Els escolapis agafen l'avió amb un regust més aviat estrany pels resultats obtinguts aquesta temporada fins ara i sense que els de Pedro Donoso hagin arribat a agafar cap bona dinàmica i vorejant la zona de descens. José Ruiz Peluca, jugador de l'equip, recorda que hi ha marge suficient per remuntar la situació.
Creo que el año pasado, que también estuve aquí, yo puedo hablar solo de este año y del pasado, creo que empezamos más o menos igual y bueno, lo más importante es que estamos trabajando bien, que cada vez estamos compitiendo mucho mejor, que al fin y al cabo entrará la suerte, no es suerte, sino se busca la suerte y lo estamos buscando para ello y estamos trabajando para que al fin y al cabo podamos encadenar 3 o 4 partidos.
L'Ibiza, construït a priori per estar lluitant per l'ascens, tampoc està per tirar coets, tot i que ara sembla que comença a aixecar el vol amb 2 victòries consecutives en les últimes jornades. Recordem que les seves files hi juguen vells coneguts aquí a la ciutat, com Cristian Rodríguez o Àlex Llamas, 2 ex del Natació Sabadell, un factor que per Peluca no ha de ser un al·licient extra.
No és un al·licient, la verdad que és un al·licient, sobretot el grup que tiene, que creo que és un equip molt bueno, pràcticament uno de los mejores de la categoria, y eso es lo que más nos motiva, de que tenemos que ir allí y hacer lo mismo que hacemos siempre, intentar corregir los pequeños errores que estamos viendo cada partido, que al fin y al cabo nos cuestan puntos o goles, y ya está, pero es más motivación el grupo que tienen que individualmente.
Dissabte a les 5 de la tarda arrencarà aquest Ibiza Futsal Pia de la 9ª jornada de segona B.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Temps ara per l'handbol. Evidentment, aquesta temporada les mirades les centren sobretot als dos sèniors de l'Oar Gràcia, ja que tant el masculí com el femení apunten a cotes altes en les seves respectives lligues, però no ens oblidem tampoc del Creu Alta Sabadell Handbol. Recordem que fins fa 4 dies, com aquell que diu, els arlequinats compartien categoria amb l'Oar masculí a Primera Nacional i ara els tenim a Lliga Catalana un graó per sota en una competició que a aquestes altures ja ha arribat al final de la primera volta de la primera fase. Saludem el tècnic dels creualtens, el Ramon Salmurri, per fer balanç d'aquesta primera meitat de competició en aquesta primera fase. Ramon, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Ramon, recordo que ho comentàvem al principi de temporada, que és una competició molt dura, perquè és que la primera fase és molt curta i el marge d'error, ho dèiem, que és mínim, i a més, per acabar-ho d'adobar, en línies generals, el vostre grup està tot força comprimit.
Sí, aquesta temporada especialment, Lliga Catalana acumula, diguem-ne, tots els anys de Covid, i és l'any on diguem-ne, que es tornen a posar les coses a lloc, i dels 16 equips que la inicien, ja d'entrada baixen directament 5, i després, a més, pendents de les de les compensacions. Per tant, és una categoria especialment exigent aquesta temporada, sí.
Sí, t'ho anava a comentar més ara, que són això, 8 equips per grup, els 3 primers passen a la segona fase per lluitar per, doncs, per intentar pujar a Nacional, els altres 5 ho faran per no baixar. Ara, Ramon, sou penúltims, setens. Clar, un podria pensar, ostres, el Creu Alta Sabadell ara té una situació delicada, però és que només hi ha 2 punts de diferència amb el tercer classificat, que és el filial del Sant Cugat. I sí que és veritat que Garriga i Molins sembla que s'han escapat una mica, no?, a la zona alta, i que el Bordils B s'ha quedat una mica despenjat, però per la resta és que aquí pot passar de tot.
Sí, clarament. A veure, aquesta és una realitat. Mira, el dilluns mateix vam posar allà al vestidor la classificació per veure amb quins ulls se la mirava cadascú. I aquestes dues realitats. Tu et pots agafar, si vols, a que som penúltims del grup. Però per mi, honestament, i t'ho dic d'acord, és poc rellevant. O sigui, aquí la realitat el que computa és que hi ha una igualtat màxima, que entre nosaltres i equips que estan per lluitar per l'ascens hi ha un sol partit de diferència, i que hem tancat la primera volta, i per mi les sensacions, la veritat és que són molt bones. Són molt bones. A veure, hi ha un partit on sí que no vam estar bé, i aquí hem de ser lo suficientment responsables com per entendre que a Bordils a casa no podíem deixar escapar aquells 2 punts, tot i que hi havia circumstàncies especials que van condicionar aquest partit. Però per la resta, passen 2 coses. La primera, nosaltres hem jugat a fora de la pista dels 4 primers classificats. Molins, La Garriga, Sant Cugat i Vilamajor. Hem perdut en 3 d'elles i vam empatar Vilamajor. Tots aquests equips han de venir ara a Balsac. I la segona, nosaltres som un equip amb més de mitja plantilla, 2/3 de la plantilla nous. I estem en creixement. I cada partit que passa estem jugant millor, sent una mica més sòlids, fent passos endavant i anar creixent. Per tant, tancar la primera volta a 2 punts, a un sol partit de les posicions d'ascens, em sembla un balanç força positiu i força òptim, i ho dic d'acord.
El que sí que és cert, Ramon, que clar, i és el que deies abans, que el pitjor de tot d'aquesta categoria és que si no acabes entre els 3 primers i esteu en aquesta fase de creixement, i tant de bo us doni per acabar entre els 3 primers classificats d'aquest primer grup, però clar, si acabes entre els 5 últims, després t'enfrontaràs també amb els 5 últims de l'altre grup, 10 equips en aquesta segona fase, per intentar no baixar, i s'espera que baixin un bon grapat d'equips. I la incògnita aquí és saber quants baixaran, sobretot pels descensos compensats, però és que podrien descendir pràcticament tots.
Sí, però això ja ens ho mirarem quan s'acabi la primera volta, no? Fins aleshores, quasi que ens mirem al dia a dia i intentar colar-nos entre els 3 primers. Vull dir, ara, desgastar-nos, diguem-ne, amb coses que passaran més endavant, gens ni mica. Sí. Tenim feina, som un equip en creixement, hem d'anar consolidant aquests passos, i la millor prova és jugar contra els bons equips d'aquesta categoria i ser competitius. No ho vam ser a Molins, bé, sí que ho vam ser, però només a Tram, tot i que al final del partit va anar al Cantó Enduro, que no aconseguim treure els 2 punts. Ho vam ser molt a Sant Cugat, ho vam ser a Vilamajor i no ho vam ser a la Garriga. Doncs a partir d'aquí, a créixer i a consolidar.
Ara et pregunto també pel pròxim partit, Ramon. Deixa'm preguntar-te primer per l'aspecte personal, no? Perquè fa unes setmanes, doncs això, es va produir la primera victòria del Creu Alta Sabadell en vol amb tu a la banqueta. L'any passat realment va ser doncs per oblidar. Recordem que el Creu Alta Sabadell no va ser capaç de puntuar, no?, a Primera Nacional. Imagino que tu, Ramon, en el teu cas personal, satisfet com a mínim, tot i que doncs hagis destacat alguns partits que potser els punts no es podrien haver escapat, recuperar aquesta sensació de competitivitat a Lliga Catalana en aquest cas, imagino que també satisfet, no?
Sí, satisfet, però diré que especialment pels jugadors. Pels jugadors i pels jugadors que estaven la temporada passada, pel Sebas, pel Pujo, pel Torra, pel Didac, per l'Unai, per tots els que estaven la temporada passada, pel Marc Mina fins i tot també, perquè bàsicament jo estava convençut que aquest any, que l'any passat ja havíem fet les coses bé i que si continuàvem aquest any tard o d'hora en sortiríem. Però és lògic que des del punt de vista del jugador, pues en algun moment puguis tenir algun dubte, i més si el primer partit a Vilamajor tens pilota per guanyar el partit i no el treus endavant, acabes puntuant en una pista complicadíssima. Això sí, Bordils a casa i punxes, vas a un partit de fora a la pista del líder en aquell moment, la Garriga, i se't complica. Doncs home, jo entenc que des del punt de vista dels jugadors hi pugui haver algun punt de dubte, però és que sempre ho he tingut molt clar, i ara mateix és que diria que estem en un bon moment i que ells, els mateixos jugadors, estan veient que la nostra línia és clarament ascendent.
Doncs tant de bo també reflecteixin aquesta segona volta. Per cert, Ramon, aquest cap de setmana, com dèiem, s'enceta aquesta segona volta de la primera fase davant l'Embol Vilamajor, un d'aquests equips que està per sobre la taula amb 7 punts, i a més ho deies abans, que en aquest cas jugareu a casa, que us toca jugar aquests partits a casa també contra equips importants. Més de 2 punts en joc per no despenjar-se i estar en la lluita pels 3 primers llocs, ho veus així?
No, perquè és que queda molt, i si perdem i el Vilamajor ens treu 4 punts, però és que encara en 6 partits encara, i aquí tothom pot punxar tot arreu, vull dir. Però sí que és evident que nosaltres hem de seguir fent passets endavant. I Vilamajor és molt important per nosaltres en aquest sentit, i més després d'haver perdut a la pista de Sant Cugat. Estic convençut que aquest cap de setmana podem treure el partit endavant, però hem de mostrar aquesta línia de creixement que portem ensenyant, sobretot des que ha començat aquesta temporada. Si fem aquest passet extra, doncs guanyarem a Vilamajor i sortirem, i això sí que t'ho reconec, més convençuts encara de les coses que estem fent.
I l'última, Ramon, ho recordaves també abans, la primera volta, empat a 33 allà, i també recordo que fent la prèvia d'aquell partit situaves el Vilamajor com un dels candidats a pujar. Els veus així o amb el pas de les jornades potser no els veus tan amunt?
No, és un equip molt sòlid. És un equip molt sòlid, que fa temps que juguen junts. És que aquestes coses pesen molt. O sigui, l'esport d'equip, però és que no només l'embol, l'esport d'equip, en realitat, els automatismes, l'experiència, el fer temps que t'entens amb el teu company, això també és determinant i això també pesa molt. I aquesta és una de les grans virtuts que té el Vilamajor. És veritat que és un equip a vegades un punt irregular, però és un equip amb talent. Serà un partit duríssim, duríssim, i que ens exigirà la nostra millor versió. Fins ara hem demostrat ser l'equip més golejador del nostre grup. Doncs això és una vàlvula, però el partit passa per aconseguir frenar també el potencial que té el Vilamajor. Si estem ben defensa, el més probable és que ens podem endur el partit.
Doncs diumenge, a un quart de vuit del vespre, que el Balzac, aquest partit que obre la segona volta pel Creu Alta Sabadell davant el Vilamajor. Ramon, que tingueu molta sort en aquest enfrontament com per la resta de competició. Us anirem seguint. Moltes gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I agafem la raqueta, perquè aquest passat cap de setmana el Club Tenis Sabadell va aconseguir classificar-se per la final de la tercera categoria del Campionat d'Espanya per equips masculins, després de guanyar contra el Club Tenis Corunya, i l'entitat sabadellenca es va imposar per 4-3 al conjunt gallec, i d'aquesta manera ascendeix directament a la segona categoria absoluta. Oriol Ferran, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi. Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu.
El mateix et puc dir. I el Club Tenis Sabadell està classificat, a més, abans de jugar a la final, no?
Així és, perquè els dos finalistes ascendeixen directament a la segona categoria. I, per tant, la final del pròxim diumenge, dia 20, contra el Club Tenis Fadura de Getxo és totalment intranscendent. El Club de Tenis Sabadell va aconseguir aquest passat cap de setmana després de guanyar el Club Tenis La Corunya per 4-3. El capità de l'equip, Sergi Duran, ens explica com va viure el moment de la victòria al partit decisiu de dobles i, per tant, el de l'ascens.
Va ser una eliminatòria molt, molt emocionant, perquè, la veritat, ja en els individuals van ser tots els partits molt disputats, i llavors vam anar amb 3-2 a dalt en l'equip, i llavors la decisió de fer un partit de dobles molt més potent que l'altre per assegurar-nos l'eliminatòria. I així va ser, la veritat és que molt contents, i realment pues, esperant el dia 20 que farem la final contra l'equip del Tenis Fadura, i res, a preparar-nos aquestes dues setmanes.
Amb l'ascens ja assolit, com dèiem, els sabadellencs disputaran la final contra el Club Tenis Fadura en un partit que és intranscendent, perquè els dos equips ja estan oficialment ascendits a la segona categoria. Duran afirma que l'objectiu ja està complert, però que, tot i així, igualment els hi fa il·lusió jugar aquesta final i poder-la guanyar.
El principal objectiu era pujar de categoria per assolir aquesta assoliment a segona categoria, que realment era el més important, amb jugadors de la casa, i creiem que, bueno, el fet de fer la final a casa nostra i davant de la nostra afició, doncs la veritat és que ens fa molta il·lusió i estem esperançats que puguem fer un bon paper.
Veurem si el tennis Sabadell, doncs, un cop assolit aquest ascens a segona, Oriol, doncs, també guanya aquesta final. Això sí, l'objectiu de la temporada està assolit i ara... En què se centrarà l'equip absolut del tennis?
Segons Sergi Duran, el capità de l'equip absolut, després d'haver aconseguit complir aquest objectiu, que era el d'ascendir a la segona categoria del tennis nacional, la fita ja de cara a l'any vinent, de cara a la pròxima temporada, serà intentar mantenir aquesta categoria que han assolit recentment, tot i que el capità creu que no serà una fita fàcil.
A curt termini, doncs, bueno, esperar doncs, l'any que ve, a veure si podem mantenir-nos en la categoria. Sabem que hi ha equips molt potents, amb uns pressupostos molt més alts que els nostres, ja que nosaltres estem jugant amb tots els jugadors de la casa, que entrenen en el nostre club, i realment doncs, tenim un any per endavant doncs, per treballar i intentar assolir un nivell més alt doncs, per poder competir amb tots aquests clubs que són de molt bon nivell.
Veurem doncs com els hi va aquesta final al Club de Tenis Sabadell, que es disputarà el dia 20 a les instal·lacions del Club Tenis Sabadell, a veure si poden complir també els objectius de cara a la temporada vinent en aquesta nova segona categoria.
Tant de bo sigui així per l'entitat del carrer del Prat de la Riba i també aquí a Sabadell, Oriol, la veritat és que en aquests últims dies el tenis local està d'enhorabona perquè l'equip absolut masculí del Cercle també s'ha classificat per disputar una final.
Sí, bones notícies, com dius, perquè el Centre Sabadellès, també l'equip absolut, s'ha classificat per disputar la final contra el Club Tenis Chamartín, en el seu cas, de la segona categoria, és a dir, podrien ascendir a la primera categoria nacional de tenis. Així que veurem com els hi va. La final es disputarà a les mateixes instal·lacions del Cercle, a la carretera de Bellaterra, a partir del 18 de novembre contra el Club Tenis Chamartín de Madrid.
I nosaltres estarem atents a aquest duel entre sabadellencs i madrilenys. Gràcies, Oriol.
Que vagi molt bé.
Una pausa i a veure si podem marxar ja cap a la nova Creu Alta.
Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
Tots els dijous de 9 a 10 de la nit i en remissió dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ara mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa. Tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dance, amb Toni González.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar a les 2 del migdia, aquest acte entre el Centre d'Esports i Cerva Internacional per presentar l'equip de Promo Racing, del qual també és sponsor a l'empresa sabadellenca. Encara s'està duent a terme. Fa estona que ha començat. De fet, estava previst que comencés cap a la una del migdia i que la cosa durés aproximadament 20-30 minuts, però com diem, la cosa sembla que va per llarg, així que el que farem nosaltres serà avançar altres qüestions, com per exemple, tornem ara a parlar d'handbol. Abans ho fèiem fa uns minuts del Creu Alta Sabadell Handbol, l'equip arlequinat que el tenim a Lliga Catalana, i un grau per sobre ja sabeu que tenim el sènior masculí, l'Oar Gràcia, que juga aquest cap de setmana a Mataró. I recordem que fa uns dies Cesc Borrell, per motius personals, va deixar l'equip, ja no és l'entrenador i qui ha agafat les regnes dels verd i blancs és ara Pere Llats, que viurà, per tant, el seu primer partit al capdavant dels graciencs en aquesta visita als maresmencs. Fins ara Llats era el segon entrenador, la mà dreta de Cesc Borrell, però ara li toca assolir les regnes de forma prematura i, a més, amb el repte d'intentar apropar aquest Oar Gràcia masculí a les primeres posicions. Després d'un inici una mica amb dubtes, la veritat és que Cesc Borrell va deixar l'equip en una bona dinàmica. Eren 3 victòries consecutives. A casa, l'equip verd i blanc no havia cedit ni un sol punt i, a més, també ja s'havia estrenat a fora fa un parell de setmanes guanyant a la complicada pista de l'handbol Banyoles. Ara, com diem, visita a un Mataró, que el tenim a la part mitjana baixa de la classificació, un altre clàssic d'aquesta categoria de bronze de l'handbol masculí, i aquesta serà l'estrena del Pere Llats, amb qui hem parlat en les últimes hores per veure com es prepara per viure el seu debut. Vinga, amb el Pere Llats, el nou entrenador de l'Oar Gràcia masculí. Pere, bona tarda.
Bona tarda.
Uau, t'arriba aquest càrrec potser més d'hora del que uns es podien pensar. No sé si amb el Cesc ho teniu parlat des de fa temps, si la idea era doncs, que aguantés aquesta temporada i a partir de la que he agafat el càrrec, no sé com ha anat el procés tots aquests dies.
Bueno, en principi, clar, jo porto tota la vida treballant en base, amb sèniors he treballat un parell o tres d'anys, llavors el pacte que teníem amb el Cesc era agafar aquesta temporada amb ell, aprendre d'ell, aprendre de la categoria, i en principi cap a l'abril-maig, depenent de la situació a l'equip, pues valorar aquest canvi i començar a agafar el rol d'intentar xupar el màxim del Cesc. Penso que per sort ja tinc la confiança i el vincle amb l'equip i bueno, toca treballar, toca portar una dinàmica idèntica a la que s'estava treballant, perquè per tant, com sabem, pues, s'ha arribat molt lluny amb aquesta dinàmica i per tant seguir-la treballant i endavant.
Clar, ja. Aquesta responsabilitat arriba en ple mes de novembre, no? Que és estrany perquè, home, quan hi ha un canvi d'entrenador a aquestes altures normalment és, no sé, perquè un altre club potser de categoria superior el fitxa o perquè les coses no van bé i se'l destitueix, no? Però en canvi arriba d'una forma, per dir-ho així, com natural, no? Allò, un relleu perquè per motius personals doncs, ja no pot continuar i agafes tu el càrrec. I això arriba doncs, de forma prematura, et veus 100% preparat o t'ha agafat allò també una mica contrapeu?
Aviam, et negaria si et digués que em sento 100%. Sempre hi ha sombres que apareixen, no? Pues les dues primeres nits, més que dormir, estàs pensant constantment, no? D'intentar no equivocar-te, d'intentar fer-ho bé. Penso que porto des dels 16-17 anys fent d'entrenador. Inclús he sigut entrenador dels jugadors del primer equip quan ells eren etapa base, infantil cadet. Tinc molt, molt, molt vincle amb ells. I penso que preparat ho estic, i falta que els resultats acompanyin. Llavors, a treballar, el que els he promès és treballar, creure, i amb el projecte ja s'està fent, i si els resultats acompanyen, doncs tirarem endavant i espero a final de temporada estar lluitant per estar dalt.
I em deies abans que el que has tractat també era una mica d'empapar-te d'aquell segell del Cesc, no? Al final imagino que la filosofia de joc serà una mica continuista del que hem anat veient en aquestes últimes temporades, no?
Correcte, la idea és un perfil de joc igual, amb una defensa molt sòlida i contundent a baix, treballar molt el tema de contraatac i contragol, com ja veieu cada partit anem a resultats de 30 gols llargs, i polir aspectes tàctics en atac i poqueta cosa més. Al final la dinàmica és bona i per tant seria imprudent fer molts canvis ara que les coses estan sortint bé.
Un canvi així, Pere, al final segur que a més d'un, doncs, li pot sobtar, no? I més quan arriba, doncs, com dèiem abans, d'aquestes altures de temporada. Però sí que és cert que, i no dic que hagin de ser partits fàcils, però Mataró primer, rivals com Poblenou, Terrassa, que si, home, si el teu debut hagués estat, no sé, contra unes Plugues, per dir algun equip, o una Roca, ostres, potser t'agafa més allò, un partit de molt alta dificultat, no? Però amb aquest tram així, per dir-ho així, una mica més assequible, no sé si fa aquesta entrada una mica més fàcil.
aviam, al final en aquesta categoria i més aquest any penso que no hem de donar ningú equip per vàlid, perquè nosaltres hem punxat partits que en principi havien de ser assequibles com el Montcada, i després ha sigut un equip que ens va posar moltes dificultats i finalment vam perdre. A Granollers no van sortir les coses i va ser un equip molt superior en el seu moment. Sí que és cert que ara la dinàmica és bona. També em plantejo si el Cesc ho hagués deixat en una situació en què haguessin vingut partits complicats, perquè si un segell té el Cesc és de compromès. Però el que penso és que no podem donar per equip fàcil ningú, i menys aquest any. Per tant, treballar, ser continuista, que els resultats acompanyin i arribar en el millor moment als partits que estiguin al nostre rang de lliga.
Pere, et desitgem tota la sort del món, evidentment, perquè els teus encerts seran els encerts del Barri Gràcia, i això significaran bones notícies. Gràcies, Pere.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dissabte, a un quart de set, aquest partit, Mataró-Argràcia de la Primera Nacional Masculina d'handbol. I ara sí, últims minuts de programa, anem cap a la Nova Creu Alta, perquè, si no em dius el contrari, Sergi, ja ha acabat aquest acte de presentació amb Cerva Internacional. Hola, Sergi, com estàs?
Hola, com estàs, Sergi? Doncs bé, aquí he acabat tot just ara fa un moment. Com dius, aquesta connexió a través dels laboratoris Cerva dels seus dos equips esportius, anem a dir-ho així, perquè recordem que patrocinen, són el patrocinador principal del Centre d'Esports Sabadell, però també són patrocinadors, o donen nom fins i tot, als equips de Promo Racing de Moto2. Per tant, avui aquesta unió entre el motociclisme i el futbol. I res, hem canviat allò el barret que es diu, perquè tenim aquí els dos, el Xavi Cardalús i el Adam Gurdiel. Un d'ells, el segon, futbolista del Sabadell, ja conegut per la majoria, potser per al món del motor, molt conegut, evidentment, andorrà, com és el Xavi. Hola, com esteu, nois? Buenas, eh?
Hola, buenas.
Ha estat molt diferent això, Xavi? No sé, perquè ara que ja et veiem vestit a mig posar, o a mig treure el mono de pilot, la samarreta del Sabadell, t'hem vist ara fer uns xuts, déu-n'hi-do, al final, fins i tot hem vist porteria.
Sí, la veritat que, bueno, molt agraït per aquest event. I sí, ha estat, bueno, divertit, diferent, la veritat, que bastant diferent, i ja et dic, agraït.
L'hemos visto fino en el remate final, en el control no mucho, no sé si es culpa del que centraba o no, pero el remate final ha sido espectacular.
Muy bien, un poquito más de práctica y, bueno, que puede estar con nosotros rematando tranquilamente.
No lo digas dos veces, que Gabriel estaba por aquí y le ha echado el ojo ya, ¿eh? O sea que ojo con esta historia. ¿Mejor él como futbolista o tú como motorista?
No, él como futbolista, seguro. Yo, vamos, no me quiero ni imaginar yo aquí subido, que va.
Y bueno, ni parado, por si acaso, no vaya a ser que esto se caiga.
No, ni parado.
Estábamos haciendo la broma antes, fèiem la broma una mica de que hem anat a la part fàcil, que els dos us vestíssiu de futbolistes, per dir-ho així, perquè donar voltes per l'estadi ja era la cosa, se'ns complicava una mica més. No vamos a hacer broma con lo del césped, que luego se nos enfadan, pero no está tampoco para hacerle muchos rallies por aquí dentro a la historia. Però bueno, sí que no deixa de ser curiós, ha acabat la temporada, anem a dir-ho així, de motociclisme. Estàvem mirant abans una mica el palmarès històric de l'equip del Promo Racing, una autèntica barbaritat. Estem parlant de Moto2, que, com dèiem ara fa moment, és l'avantsala, Xavi, de veure't ja en el Mundial de Proves, de primeríssim nivell.
Sí, la veritat que, parlant de l'equip, jo és tot un orgull, no?, formar part de Promo Racing. Et dic, un palmarès increïble, és un objectiu que, bueno, l'objectiu de l'equip també és guanyar. Un equip que està a la vista, als ulls de tothom, perquè és un dels millors del campionat. Ja et dic, molt content de com ha anat aquest any, el paquet que tenim de pilot, moto i equip, així que, bueno, a disfrutar l'any que ve i que sigui el millor.
Y en el teu cas, Adam, te vamos a preguntar un poco cómo estabas, porque claro, te tenemos ahí cuidadito y que no se nos complique nada. Recta final ya de buenas sensaciones.
Sí, bueno, ya prácticamente curado del todo. Hoy ya entrenando, ya he hecho bastante entrenamiento con mis compañeros y bueno, bien, mis sensaciones son muy buenas y me encuentro ya muy cómodo.
A nivel colectivo, qué mal nos ha ido este parón por cómo venía la dinámica de los dos últimos resultados. A nivel personal, me imagino que qué bien nos ha venido este parón para ganar una semana de limpieza, por llamarlo así.
Pues sí que es verdad que bueno, te da tiempo a prepararte mejor, a ir un poco más calmado, no tomar tantos riesgos y bueno, ya la semana que viene pues empezar a tope para preparar el partido
de Soria.
Gracias a los dos, ¿eh? Felicitats per la part que os toca, porque la verdad es que habéis estado muy buen nivel. En cuanto a respuestas, habéis estado perfectos. En cuanto a lo otro, un poco más regulero, pero bueno, es cuestión de anar entrenant. Gracias, Adán, gracias, Xavi.
Gracias. A vosaltres. Gracias.
Doncs amb els dos protagonistes d'aquesta trobada, Xavi, Sergi, perdona, d'aquesta trobada a través de Cerva Internacional, com dèiem avui, final de temporada del món del motociclisme, en el cas del futbol, doncs en ple rendiment o en plena història, no deixa de ser curiós, perquè ja et dic, ara la imatge és el Dan Gurdiel amb aquesta jaqueta de suadora de xandall de l'equip de motociclisme, però de la cintura cap avall, vestit de futbolista, en el cas del Xavi Cardelús, doncs de cintura cap avall, amb el mono, les botes, sort que s'ha tret els guants, etc, però amb la samarreta arlequinada, la samarreta blava i blanca del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, estampa curiosa, que segur que veurem a les xarxes socials, res, en qüestió de segons o de minuts.
Segur que ho veurem, Sergi. Estarem atents a aquestes fotografies. Per cert, Sergi, l'actualitat esportiva, simplement, entrenament a Sant Oleguer del Sabadell i poca novetat més, no?
Sí, poca novetat. La notícia positiva gairebé ens la deia el propi Alan Gurdiel, encara que ja n'érem conscients que estàvem en aquest tram final de la seva recuperació, que aquesta setmana, doncs el que diem, si a nivell col·lectiu, Sergi, no ha anat massa bé perquè a Gabri, que ha estat també, per cert, aquí a l'Àgids per una estona, segur que li hagués interessat jugar quan abans millor, a nivell doncs, de recuperació, clar, és molt bona notícia guanyar aquests dies i que Alan Gurdiel, si tot va normal i no passa res, el veurem a Los Pajaritos la setmana que ve.
Diumenge dia 20 serà aquest partit a Soria contra el Numancia. Gràcies, Sergi, fins ara.
Apa, fins ara.
Un minut per les dues, nosaltres ho deixem aquí, recollim els estris al Toni González, que us envia una abraçada des del control de so. Ja sabeu que podeu recuperar aquest programa a radiosabadell.fm i també a les nostres xarxes socials. Ara a les dues, el torn pel Notícies Migdia i la Núria García i la resta de companys d'informatius. Que vagi bé, passeu bon dijous!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.